Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, en què acomiadem la setmana amb un cel gris. Els núvols més compactes d'aquest matí poden provocar 4 gotes, però s'obriran clarianes amb el pas de les hores.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hem conegut que la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí reivindicarà aquest cap de setmana el paper de la dona al món rural. Segons explicava el regidor de Promoció Econòmica, Marc Albet, amb aquesta iniciativa tant la Fira com l'Ajuntament volen contribuir a visibilitzar un llegat que ha estat determinant en la configuració de la nostra realitat com a municipi, com passa en d'altres àmbits. El paper de la dona al món rural és molt desconegut i limitat a determinats estereotips. Per això, durant la Fira, en el record es mostrarà quina era la realitat no només de la feina al mas, sinó de les llevadores rurals, les mocaderes, la matança del porc, les primeres escoles de nenes o fins i tot les monges de clausura. Aquesta serà una activitat que es podrà fer de manera lliure d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Una activitat que posa de relleu, doncs, precisament això, el paper de la dona en l'àmbit rural. I en aquest context, jo no puc deixar de pensar o de recordar el paper que ha tingut sempre, per exemple, la meva mare, a casa meva, que érem de pagès, o el paper de la meva àvia, precisament quan això, quan es matava el porc o quan es feien altre tipus d'activitats al camp o a les granges que teníem. Quan passa el temps, i amb la perspectiva, un se n'adona d'aquest paper moltes vegades amagat, perquè quan eres a pagès parlaves del pagès. Però aquest paper d'amagat, aquest paper silenciat durant tota la vida, no deixa de ser no només una injustícia, sinó que, a més, requereix o exigeix de cert grau de reconeixement pel paper que feien aquestes dones, que feien i que fan aquestes dones a la vida rural, a la vida del camp. Per tant, felicitats per aquesta iniciativa de la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, la 625a Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí. A més, per cert, el cartell és molt encertat. En un cartell amb dues dones al costat d'un carro i jugant amb el nom del poble, posen Torroella al camp. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Anem als titulars del dia. I avui a Ràdio Capital volem analitzar profundament una de les notícies més importants i que no estava tenint, jo crec, el ressò que hauria de tenir d'aquesta setmana. El Departament de Territori de la Generalitat no podrà aturar tots els projectes urbanístics de la Costa Brava. Gerard, bon dia.
Bon dia. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat que s'haurien de pagar indemnitzacions molt altes. Igualment, ha presentat un nou pla director urbanístic per aturar les futures construccions.
S'analitzaran els sòls urbanitzables no desenvolupats. No estem parlant de sòls urbanitzables delimitats o no delimitats, estem parlant de sòls urbanitzables no desenvolupats. Tots.
En els últims 8 anys s'han arribat a aturar les obres de 2.500 habitatges.
I el Nadal, que s'encén a l'Empordà. Molts municipis tindran enceses a partir d'avui les llums al carrer i, si no, al llarg d'aquest cap de setmana. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel. Aquesta tarda, per exemple, hi haurà els actes d'encesa de Palamós, Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell. A la Bisbal els encenen demà i a Torroella també aquest cap de setmana. De seguida repassem en detall tots els actes.
Les 8 del matí, 4 minuts. UNICEF atorga el diploma de bones pràctiques en drets de la infància i política municipal a Palafrugell, Judit.
Bon dia, el municipi ha estat l'únic en tot Catalunya que ha rebut aquest reconeixement de la categoria de programes eficaços d'atenció a la infància i l'adolescència més vulnerable i que, de fet, ja va guanyar l'any 2014 per primera vegada.
I el cementiri de Sant Feliu de Guíxols, que té una nova senyalització patrimonial.
Sí, encarregada per l'Ajuntament, s'ha elaborat i produït des del Museu d'Història. L'objectiu és reivindicar el patrimoni cultural del cementiri i així, a partir d'ara, les visites guiades destaquen 15 punts d'interès.
Gràcies, Judit. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. el Supermatí ara comença, però s'acabarà a les 9 i s'acabarà amb la previsió del temps, però abans haurem repassat, millor dit, les principals activitats del cap de setmana en clau d'agenda cultural. Martí Seguer.
Bon dia. La Cambra de Sant Feliu promou i organitza aquest dissabte la primera edició de la Fira del Rellotge, que plegarà una dotzena d'expositors provinents d'arreu de Catalunya.
Això serà gairebé el final, però al final de tot, com sempre i com acabem de dir, previsió del temps que també fem ara mateix amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia. La setmana acaba amb un cel amb forces núvols, que com a molt poden deixar quatre gotes, però en general no s'esperen precipitacions. Els núvols són més compactes aquest matí, però s'aniran obrint clarianes amb el pas de les hores, quedant el cel entre poc i mig ennuvolat. Degut a la presència de cel més tapat, avui la màxima quedarà una mica més baixa, entre els 15 i els 17 graus, i la mínima, per contra, un pèl més alta, entre els 6 i els 8 graus. Pel cap de setmana tindrem una lleugera recuperació de les temperatures, amb un cel variable i mig ennuvolat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Els dies 1 i 2 de desembre vin a la Gran Fira Comercial, Agrícola i Ramadera de Torroella de Montgrí. La Fira de Sant Andreu. Mercat d'artesans, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, la Fira del Record, campionat de coloms de raça, concurs de gossos d'atura, espectacles equestres, concerts, activitats per a tota la canalla. Una veritable festa, una mostra de la vitalitat cívica del nostre teixit associatiu i cultural. Els dies 1 i 2 de desembre a Torroella de Montgrí, torna a la Fira de Sant Andreu. Consulta totes les activitats a firasantandreu.cat. No te la perdis.
8 i 7 és el tema estrella que hauríem de tenir tots plegats en boca. Bàsicament perquè afecta el nostre territori i de manera molt notable. Últimament a casa nostra, al Baix Empordà, s'ha parlat molt sobre les megaconstruccions que trenquen amb el territori. Aquesta setmana el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha parlat del tema a la Comissió de Territori del Parlament. Com que sabem que és un tema amb molta polèmica, hem volgut analitzar el seu discurs d'una manera una mica més exhaustiva.
Supermatí, a Ràdio Capital.
El motiu d'aquesta anàlisi és perquè Calvet ha assegurat que no es poden aturar tots els projectes urbanístics de la Costa Brava. Durant la compareixença, el conseller ha impulsat el nou pla director urbanístic de sòls no urbanitzats, que canviarà el problema actual. Però, Gerard, quin és el problema?
Actualment a Catalunya hi ha un model de construcció que no és sostenible. Així ho ha fet constar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Durant la seva compareixença a la Comissió de Territori, ha destacat la quantitat de problemes que ha donat aquest model actual.
És un model que no és sostenible, que ha donat i continua donant molts problemes. Per tant, creiem que no és compatible amb un creixement eficient. No és compatible amb un creixement eficient. Aquest és el principal problema urbanístic que tenim al nostre país en l'actualitat. En som conscients, ens preocupa i treballem perquè no es produeixi més.
Per poder solucionar aquesta falta de sostenibilitat, des del govern s'implantarà un nou pla director urbanístic. Calvet espera que s'aprovi durant els primers mesos del 2019. D'aquesta manera es podrà aturar l'atorgament de llicències en molts sectors, també en els projectes urbanístics de Costa Brava. Tal com ha assegurat el conseller de Territori, amb el nou PDU s'analitzen els sòls urbanitzables no desenvolupats i els no consolidats. D'aquesta manera es podrà aturar qualsevol construcció abans de començar-la.
S'analitzaran els sòls urbanitzables no desenvolupats. No estem parlant de sòls urbanitzables delimitats o no delimitats, estem parlant de sòls urbanitzables no desenvolupats, tots. Els sòls urbans no desenvolupats i específicament també els no consolidats. Abordem allà on hi ha els problemes.
A hores d'ara, després de la Comissió de Territori d'aquest dimecres, el pla director urbanístic segueix sense estar vigent. De fet, no ho estarà fins d'aquí uns mesos, com ha informat el conseller. No obstant, Calvet ha comentat públicament que ja s'ha fet un primer estudi dels sectors que s'analitzaran.
En una primera anàlisi, trobem fins a 213 sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat que no s'han urbanitzat en un 100%, no desenvolupat. Sols que analitzarem cas per cas, minuciosament, com sempre fem, per la seva localització o per les condicions i paràmetres que l'envolten. Tenen una superfície de 2.069 hectàrees i podrien acollir fins a 29.978, per tant 30.000, habitatges.
A aquests gairebé 30.000 habitatges se'ls haurà de sumar una cinquantena de sectors no desenvolupats en sòl urbà, que s'ha assegurat que també s'estudiaran des de territori. Durant la compareixença, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat la feina feta des de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona entre el 2010 i el 2018.
L'actuació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona permet reduir 100 hectàrees als sòls de nous creixements que es preveien només al litoral de Girona entre el 2010 i el 2018. Aquesta xifra equivaldria a uns 2.500 nous habitatges. Aquesta és una xifra, insisteixo, important. 100 hectàrees menys, 2.500 nous habitatges menys d'ofici.
Ara s'haurà de fer un seguiment de la xifra amb el nou pla director urbanístic. Tot i això, ja s'ha deixat clar que molts dels projectes urbanístics de la Costa Brava no es podran aturar, concretament aquells que ja estan consolidats o licitats. Calvet ha argumentat que s'hauria de fer front a unes indemnitzacions molt elevades.
Gràcies, Gerard, per l'exhaustiu repàs d'aquesta crònica. Anava a dir d'una mort anunciada. No sé si d'una mort anunciada, però sí d'una letargia important que estem patint a casa nostra per la proliferació de nous espais edificats. Seguirem informant, òbviament, de qualsevol de les notícies o de qualsevol de les novetats que apareguin al respecte. De moment són les 8 del matí i 11 minuts. Fem una aturada i tornem de seguida.
Divendres 7 de desembre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Jordi Molina, Retrat en groc. Retrat en groc de Jordi Molina, un projecte creatiu que és també vital, honest i que no defuig del compromís social i de país que demanen els temps actuals. Divendres 7 de desembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí. Fa un moment dèiem que s'acostaven les baixes temperatures i amb la fred comença l'encesa de les llums de Nadal. A més, és curiós com aquesta cançó que esteu escoltant de fons, All I Want for Christmas Is You, que és dels anys 90, ha aconseguit colar-se a les mentalitats de tots plegats i vaja, és fer que soni i tenir directament mentalitat de Nadal. Dèiem, aquest cap de setmana s'encenen les llums de Nadal. El Baix Empordà es comencen a encendre entre avui a la tarda i aquest cap de setmana, i l'Eugènia Güell ens explica com i quan.
Doncs avui divendres es encenen a Palamós a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Arbres i comptarà amb l'espectacle de l'il·lusionista David Almac i també participaran diversos personatges de Disney. De fet, seran els infants els que posaran en funcionament la decoració lluminosa dels carrers. Aquest any també els models instal·lats es basen en el sistema LED per l'estalvi energètic que suposa i, com sempre, s'il·luminaran els campanars de Sant Joan i Palamós amb l'il·luminació original. Avui també s'encendran a Sant Feliu de Guíxols, a un quart de 6 a la plaça Salvador Espriu i a les 6 a la plaça del Mercat 1 d'octubre del 2017. A més, hi haurà una xocolatada popular per a tots els assistents i en aquesta mateixa plaça de 5 a 7 de la tarda un taller de llums de paper amb globus origami. A Palafrugell s'encendran a 7:45 del vespre a la plaça Nova i ho farà el palafrugellenc Josep Redresa, més conegut com a Pitu Redresa, que aquest any ha celebrat els seus 100 anys. Demà s'encenen a la Bisbal a les 6 de la tarda i a Castell-Platja d'Aro a les 7. A la Bisbal hi actuarà el grup musical Yes The Music i a Castell-Platja d'Aro hi assistirà l'atleta de curses de muntanya de Platja d'Aro, Jordi Gamito, que es rebrà una estona abans de l'Ajuntament, on el reconeixeran pels seus èxits del 2018. Per últim, a Torroella s'encenen també al llarg d'aquest cap de setmana coincidint amb la Fira de Sant Andreu. Aquesta vegada s'ha reforçat l'enllumenament al Passeig Catalunya, l'enllumenat del Passeig Catalunya, i per primer cop s'ha instal·lat enllumenat al Passeig de l'Església, que s'ha remodelat aquest any.
Gràcies, Eugènia.
Supermatí, amb en Miquel 40.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. telefonia informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
És un quart de nou. Palafrugell ha rebut el diploma de Bones Pràctiques en Drets de la Infància i Política Municipal 2019 d'UNICEF. És un reconeixement de la categoria de programes eficaços d'atenció a la infància i de l'adolescència més vulnerable, Judit.
Sí, des de l'organització els hi han entregat pel projecte Tardà, que va dissenyar l'àrea d'educació de l'Ajuntament del municipi, un pla que consisteix en la creació d'un espai d'acompanyament i assessorament per totes aquelles famílies amb infants que comencen l'escola i que no hagin anat mai a una escola bressol. A més, UNICEF també ha renovat el segell Ciutat Amiga de la Infància a Palafrugell, que de fet el va obtenir l'any 2014 per primera vegada, sent la primera població gironina que el va obtenir. Doncs ara se'ls ha tornat a reconèixer el seu compromís amb el compliment i la garantia dels drets de tots els nens, totes les nenes i els i les adolescents, d'acord amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
I de Palafrugell saltem a Sant Feliu de Guíxols, perquè han estrenat una nova senyalització patrimonial del cementiri, encarregada per l'Ajuntament. S'ha elaborat i produït des del Museu d'Història. L'objectiu d'aquesta nova senyalització és reivindicar el patrimoni cultural que té l'equipament.
Sí, exactament. Així els responsables han recordat que fa temps que s'hi realitzen visites guiades amb el màxim respecte als difunts que hi reposen. Doncs aquestes porten el títol El Jardí Melangiós i la nova senyalització se centra en 15 punts. A l'entrada principal, de fet, hi podem trobar un gran plafó que hi explica cadascun d'ells, mentre que a l'interior del cementiri n'hi ha un altre, tots traduïts al castellà, al francès i a l'anglès. I els llocs d'interès són, per una banda, els espais arquitectònics, com per exemple la capella, però també de memòria, com les tombes brigadistes internacionals i a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. I per altra banda, també destaquen altres tombes de personatges artístics il·lustres, per exemple, Puig i Cadalfac, Rafael Atxé o el capità Narcís Massanes.
Gràcies, Judit Sáez. És un quart i dos minuts de nou i, com sabeu, després en parlarem amb l'Alba Lejide, que ens explicarà com ha resultat aquestes negociacions entre govern i l'Institut Català de la Salut, que han derivat en l'aturada de la vaga per part dels professionals de la sanitat pública. Però, d'entrada, cal recordar que segueix en peu la vaga dels professionals de la sanitat concertada, això per una banda. I per l'altra banda, ens hem preguntat què passa amb el seguiment de les vagues? Quin és el nivell de comprensió que en té la gent sobre les diferents convocatòries? I en Marc Traité, l'advocat bisbalenc, n'ha fet aquest comentari.
El pas del temps té efectes en tots els àmbits. En el dret també. Algunes institucions, com el dret de vaga, han quedat desdibuixades en un món on la consciència obrera ha perdut pes. Per més consciència social de classe que hi hagi, qualsevol prefereix ser emprenedor o empresari d'èxit abans que milaurista. Tothom vol pujar a l'ascensor i no quedar-se a la part baixa. En un món de professionals liberals, petits comerciants i autònoms en general, tots ells sense consciència de classe obrera, la vaga ja no és contra els patrons o contra el capital, sinó que es percep contra l'usuari del transport públic, del consumidor, dels pacients i dels pares que porten els nens a l'escola. Però si la vaga no és contra ningú, sinó a favor del sector públic? I si la vaga es fa per tu, per millorar la sanitat i el sistema educatiu del país? En aquest cas, si la vaga respon a un esperit inconformista, de voluntat de canvi i de superació, per mi endavant. Teniu el meu suport, però caldrà que s'expliqui bé els motius que han portat a la vaga. Caldrà garantir el servei públic que es presta i si la motivació és la millora de condicions laborals, inexcusablement caldrà portar-la allà on correspon, a una taula de negociació. Un lloc molt diferenciat a una escola, hospital o mitjà de transport. Difícilment seria acceptable que els advocats que presten el servei del torn d'ofici deixessin d'assistir a un detingut perquè no s'actualitza el seu barem. Que la privació de llibertat d'una persona s'allargués perquè els Mossos d'Esquadra, personal del jutjat o advocats adscrits al torn d'ofici estan lluitant per les seves condicions laborals. En alguns àmbits, el dret de vaga no té encaix possible. Calen solucions diferents. En opinió meva, cada any que passa el dret de vaga queda més desdibuixat, fins al punt actual, on es fa molt difícil comprendre si la vaga es fa per tu o no.
Gràcies, Marc Traité.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. A
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. En parlàvem a la portada. Ja sabeu que comença aquesta fira de Sant Andreu a Torroella i ahir la Unió de Pagesos hi va fer una xerrada sobre assessorament agronòmic de les explotacions, Eugènia.
La fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, que aquest any arriba a la seva edició 625, se celebra aquest cap de setmana 1 i 2 de desembre i reivindicarà enguany l'important paper de la dona en el món rural. Aquest serà el principal fil conductor d'un programa d'activitats que inclou, com és tradició, gran nombre d'actes en un intens cap de setmana durant el qual la vila reivindica la seva potent tradició agrícola, ramadera i comercial. La principal aportació de la fira al reconeixement de la dona en el món rural es farà a través d'una de les activitats més singulars de la seva programació, la Fira en el Record. Aquesta activitat ens mostrarà a través d'un recorregut guiat i teatralitzat per diferents espais de la vila, les tasques que ocupaven les dones de Torroella de Montgrí entre els segles XIX i XX.
Gràcies, Eugènia. I per parlar sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres en Xavier Frigola, que és el coordinador del Sindicat Agrari Unió de Pagesos a les comarques gironines. Senyor Frigola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, senyor Frigola, no sé si em pot explicar una mica quines són els principals consells o quines són les principals recomanacions que es van explicar en aquesta xerrada.
Bé, en aquesta xerrada, doncs, vosaltres sabeu que la Unió de Pagesos té l'empresa de serveis que és AgroXarxa, i a partir d'aquí, doncs, totes les necessitats que tenen els nostres afiliats i pagesos en general, doncs intentem assessorar-los al màxim. En aquests moments tenim que en el marc d'aquesta PAC actual, doncs, hi ha tota una sèrie de compliments que per mitigar el canvi climàtic i una millora mediambiental. Tot això provoca, doncs, un canvi d'hàbits, bàsicament amb el que són les fertilitzacions i en alguns cultius. Per tant, tot això hem d'estar tots sempre al cas, que més que pensar que són unes exigències que ens van a l'encontre, sinó utilitzar-ho com un canvi de pràctiques i utilitzar-ho a favor de l'explotació i que ens sortim beneficiats tothom. Mm.
Senyor Frigola, fa un moment explicàvem que la fira aquest any, la fira de Sant Andreu, busca destacar, o no sé si homenatjar és la paraula, però una mica el paper de la dona en l'entorn rural al llarg de la història. Jo li pregunto per l'actualitat, quin és el paper de la dona en les explotacions rurals de casa nostra?
Bé, el cens diu que doncs, són minoritàries, però en els darrers temps, des de la Unió de Pagesos, també busquem que hi hagi la seva visió, perquè són un pilar fonamental. En moltes explotacions la dona està al costat del seu home i aporta un paper molt important, i algunes explotacions també són les capdavanteres. És interessant perquè això fa que es fixi més població en el territori i sobretot amb noves activitats doncs tenen més surten més, és a dir, amb activitats de productors, com us ho explicaria jo, no són les grans empresàries, però que cada vegada doncs, tenen les seves activitats com que fan que funcioni millor les explotacions.
Vaja, al llarg de la història la dona sempre ha estat una mica la figura que acompanyava l'home, per bé que ha tingut un paper molt rellevant. Jo mateix a la portada d'aquest programa parlava per experiència pròpia, vaja, com havia viscut la meva mare treballant com el que més a les granges de casa nostra o la matança del porc. Què creu que es pot fer per incorporar, no només la dona, amplio ara una mica més el focus, per incorporar noves persones que tinguin ganes de dedicar-se una mica al sector primari, que em fa l'efecte, i vostè em confirmarà si això és així, que d'un temps cap ençà s'ha anat disminuint el número de persones que s'interessaven per aquest sector econòmic.
Sí, a veure, ha anat disminuint, però ara tenim una estabilització i notem que hi ha un repunt. I aquí és quan les noves incorporacions també tenim dones, que per exemple el que és agroturisme, activitats que complementen una activitat agrícola, pues, fan que siguin més rendibles les explotacions. Hi ha hagut un canvi a el que és a l'economia en general. Hi havia com una sortida del sector primari agrícola per anar a sectors com pot ser construcció o serveis, que com que ara aquest sector s'han ralentitzat, doncs la gent comença a veure que l'activitat primària doncs té opcions, i que com que també hi ha un canvi a la societat en el que és el productes de qualitat, si ens anem cap a una producció de productes de qualitat, tenim unes sortides interessants. I per tant, jo crec que no és que hi hagi un repunt molt fort, però aquí hi ha un manteniment i es veu doncs una mica més d'il·lusió poder treballar en aquest sector.
Ara fa un parell d'anys, Unió de Pagesos va sortir al carrer. Jo li pregunto, bé, en aquell dia va sortir a les carreteres, millor més que al carrer, les carreteres amb marxes de tractors, reivindicaven el sector i reclamaven que es respecti i es valori l'activitat agrària. Fins a quin punt s'ha aconseguit això?
Bé, allò va ser la marxa pagesa, que vam tenir una repercussió molt important. Ha sigut un primer contacte amb la societat per fer-los notar que el nostre sector és estratègic i que la nostra feina, que moltes vegades havia vist com un destorb pel lleure, doncs és important per tenir doncs, una assegurança a l'alimentació. Jo crec que cada dia hi ha un canvi a la societat i veu que la nostra tasca és importantíssima, i nosaltres també hem de lluitar per fer entendre que els productes amb un valor afegit de quilòmetre zero i d'una qualitat molt important, perquè això sí que ho hem de reivindicar cada vegada. Els productes que produïm a Catalunya doncs tenen una qualitat molt alta i a més de seguretat. Per tant, jo crec que hi ha un segment de la societat que és capaç de valorar-ho i ho veu amb bons ulls.
Una altra de les reclamacions històriques del món agrícola és la manca de marge que els hi queda una vegada el producte passa a través de... Vaja, una vegada el producte arriba a les mans dels consumidors, i moltes vegades això s'ha atribuït al paper dels intermediaris i especialment de les grans superfícies. Vaja, aquesta reivindicació històrica en quin punt està ara mateix? Segueix havent-hi aquest greuge tan accentuat com hi havia ara fa uns anys, o la cosa s'està començant o s'ha anat equilibrant?
Bé, no podem dir que tinguem una millora en els marges comercials. Una de les sortides que tenim és fer venda directa. Per tant, també hi ha hagut ara últimament una de les sortides ha sigut que les explotacions lleteres poden vendre directament la llet fresca. Per tant, seria que podien comercialitzar una part de la seva producció sense intermediaris. I això no és que sigués el gran volum de negoci de l'explotació, però seria una petita canvi i una millora. És a dir, per combatre i perquè el marge sigui més ampli, hem d'intentar organitzar-nos i fer venda directa dels nostres productes. I buscar un valor afegit per tenir una qualitat i que hi hagi uns preus millors.
Escolti, deixem que li faci una pregunta allò des de la perspectiva de la persona que compra que compra de manera combinada entre el mercat i el supermercat. És real que si jo compro al mercat de Palafrugell el diumenge al dematí m'emportaré millor producte que si el vaig a comprar en una gran superfície?
El que és la qualitat per tot arreu està bastant assegurat. El que passa que sí que la gent en un mercat té l'opció de comprar més producte proximitat. És a dir, hi ha una cosa que és la producció i l'altra el que és el producte que és de quilòmetre zero, que té un valor més afegit per el que és la despesa energètica del transport. A les grans superfícies ens trobem productes que poden portar l'etiqueta d'ecològic i que potser ho són, o ho són, però, per exemple, produïts a Màlaga o un altre lloc. Llavors, per tant, aquesta etiqueta jo per mi és una mica un marketing, perquè si ha vingut hi ha una despesa energètica, que això el fa que perdi tot el que és el valor ecològic. Jo crec que el mercat sempre té el valor afegit de vendre productes de proximitat.
Però, senyor Frigola, el problema, entre cometes, és que el producte sigui de Màlaga o de Palafrugell, o el problema és que Palafrugell el faci un senyor que ho conrea en una de determinades condicions i el que es pugui vendre al supermercat és que és, diguem-ne, una producció en sèrie, per dir-ho, per fer un símil industrial?
Bueno, seria això també. Llavors també hem de pensar que el fet de que els productors de proximitat que puguin guanyar la vida és un valor afegit en el PIB del territori, perquè hem de pensar que sí, que podem trobar productes de qualitat que vinguin de fora, però que això no porta cap valor afegit en el PIB. Nosaltres volem que cobrar les pensions, volem tenir una sanitat, volem que la gent pugui pagar impostos aquí, i si se guanya la vida aquí, doncs això reverteix directament, a part de tenir el producte de qualitat, en l'economia interior. I per tant, això és una cosa que hem de tenir, que d'altres països ho tenen molt clar. Vull dir, no hem de renunciar a comprar res de fora, però que hem de tenir present que comprar coses d'aquí properes, doncs ens fa que siguem, tinguem una economia i més forta, i per tant que tothom vagi millor.
Sí, sí, no, això és evident. Jo li preguntava més per la qualitat, perquè és evident, quan compres una tomata per xucar pa, és evident que és diferent la que, home, es compra en una gran superfície que la que acabes comprant al mercat, com podria dir, vaja, és que no voldria dir noms, però vaja, a la fruiteria Frigola que jo vaig aquí pals, que és allà al costat del poliesportiu. Vull dir que és diferent, vaja.
Sí, és evident que
També li dic, dispensi, que les tomates que jo compro, ja li dic ara, que enriqueixen molt el PIB, perquè, fill, a vegades li dic a la Teresa, la senyora, la fruitera, li dic, escolta, t'estàs aquí jubilant amb les meves tomates.
Bé, jo crec que hauríem de fer com una pràctica, que és provar producte de proximitat i l'altre. I això no cal que ens ho digués ningú, amb el gust, ja notaríem quin té millor qualitat o què ens aporta més, a part de tot això que parlem nosaltres, de que si el PIB, que si està fet amb producte industrial o més artesanal. Tots els productes fets amb una producció limitada tenen un gust i una qualitat que es nota, i per tant jo crec que si no pot ser cada dia, molt sovint hauríem de donar-te aquest provar-ho, i que voldríem, doncs, jo crec que l'alimentació és una de les coses que al final hi ha la frase famosa que diu que som el que mengem, no? Per tant, per qualitat alimentària, que tothom ara està molt a sobre, jo crec que aquests productes afavoreixen a la dieta del dia a dia.
Escolti, el Baix Empordà històricament havia estat una zona, un territori agrari, amb camps i amb explotacions també ramaderes, no eren a nivell industrial, com pot ser-hi a Osona, per exemple, però sí que hi havien, doncs, vaja, no sé, a casa ja li dic, teníem granges de pollastres, però és que el veí en tenia de porcs, l'altre tenia explotacions de vaques. És una cosa que ha anat a menys en benefici del turisme. Hi ha qui diu que sembla que està repuntant, ja sigui perquè el turisme i les conseqüències gastronòmiques que se'n deriven fan que hi hagi necessitat de més producte de qualitat. Hi ha qui diu també que a través de la vinya s'està tornant a diguem-ne, a reflotar l'activitat del sector primari. Jo li pregunto, no sé si vostè té algun tipus de dada de l'evolució que ha patit aquest sector a casa nostra. Segurament em digui que no, perquè ara entenc que és una cosa molt concreta, però vaja, no sé si vostè comparteix aquest diagnòstic, que la cosa podria estar revifant, i jo li pregunto també què ha de passar perquè torni a ser un puntal de l'economia local.
A veure, dades que em demanaves no les tinc, però sí que sabem que hi ha hagut una millora molt important, sobretot entre l'Alt i Baix Empordà, del que és les produccions de vins, olis, de qualitat. Això, si som capaços de que el sector turístic no cal que creixi més, sinó que augmenti de qualitat, i poder oferir aquests productes tindrem una zona privilegiada, perquè entre que tenim unes costes molt boniques i podem oferir aquests productes de qualitat, doncs fa una combinació perfecta. I també es nota si tots hem anat a comprar vi a qualsevol bodega i comencem a veure productes, ampolles d'oli i de vi de l'Empordà amb una qualitat molt alta, que no cal que anem a buscar les famoses de d'altres zones de l'Estat, que havia estat sempre en primer lloc.
Senyor Farigola, encara una última qüestió. Unió de Pagesos, ara fa un any, o un any i poc, va tenir un paper important a les mobilitzacions d'octubre del 2017, a més, amb una marxa de tractors molt sonada al centre de Barcelona, que visualment va ser molt potent. Quin balanç en fa un any més tard d'aquelles mobilitzacions? No sé si dir-li si preparen noves mobilitzacions, però vaja, amb el govern que tenim, que està una mica dormit, jo crec que podríem passar-ho per alt.
En aquests moments, hi va haver-hi aquella mobilització important, que passa que tots sabem que hi ha hagut un daltabaix polític, hi ha hagut des de l'octubre passat fins ara, i nosaltres vam sortir també en manifestacions amb tractors a diferents moments per demanar democràcia i llibertat. Per tant, ha solapat una mica aquella acció, potser de la marxa pagesa, que no la deixem, que nosaltres l'anem reivindicant i vam treure una conclusió positiva, però en aquests moments la gent, com tota la societat en aquests moments, està, diguéssim, ara veiem que surten els bombers, surten els sanitaris, surten els mestres, doncs nosaltres també tenim reivindicacions i no descartem que en qualsevol moment que hi hagi una crisi més aguda, doncs hàgim de sortir. Tenim properament s'aprovarà el pla d'ejeccions, que creiem que també és un canvi o un fet important per al país, i esperem que s'aprovi, perquè més enllà de que tots els pagesos ens provoqui una millor o unes despeses extres, però si aconseguim una millor fertilització en les nostres explotacions, farem que capaços de que tot funcioni millor, i llavors en aquests moments no t'ho puc dir si hi haurà mobilitzacions. Tenim coses puntuals. En el sector lleter tenim una crisi, que les grans empreses ens estan abandonant els pagesos de recollida de llet, s'ha de buscar alternatives, i en aquest moment, diguéssim, estem en aquest fem de bombers, és a dir, intentem coordinar la gent que produeix llet, que tingui una sortida, i ja veurem després, quan ens hagin tots recol·locats, si és que hem de fer una acció més porta o no.
Portem uns quants dies veient a França col·lapsada pels camioners que protesten per la pujada del preu del carburant, dels impostos del carburant, del combustible, amb protestes que van des de la construcció de barricades enmig de les autopistes fins a l'arrencada dels adoquins dels Camps Elisis de París per llançar-los contra la policia, que són unes protestes que, jo me'ls imagino aquí i estaríem tots tancats a la presó ara mateix. Arribarà també algun tipus de protesta pel preu del carburant, per exemple, en aquest país, que no és especialment baix?
Bé, no ho sé, però en aquests moments jo ara no t'ho puc dir el preu del carburant dels pagesos a França. Sé que la població està, a part del preu del carburant, estan pensats en impostos. Nosaltres aquí també tenim el preu que demanem un gasoli professional. El que passa que en aquests moments tenim una tendència una mica a la baixa, però ja tothom ho veu que ha baixat una mica, i ja veurem com a un para això, però la història, com veiem sovint, doncs el que demanem nosaltres, una reivindicació històrica de la Unió Pagesos, és que tinguem el gasoli professional, és a dir, tota aquesta només caldria treure algun dels impostos que ens carreguen en el preu del litre, que fa que siguem poc competitius.
Escolta, i A què es deu aquesta diferència entre el tipus de reivindicació molt contundent dels pagesos francesos i ja, bé, dels pagesos o de tots els sectors, però vaja, ara estic parlant amb el coordinador de Unió de Pagesos i per tant,
sí.
Aquesta diferència a què es deu? Que és que aquí vivim més bé, que som gent més pacífica, més tranquil·la o que estem més acostumats a acotar el cap?
Bé, jo alguna vegada he parlat amb algun historiador i d'aquest tema, perquè és bastant, sempre passa igual, ja no només a nivell de pagesos, sinó a nivell de societat. Els sindicats de l'estat francès tenen molt més... Podem dir que alguna vegada ells van guanyar a l'estat francès, van encarregar un rei. Nosaltres, diguéssim, les reivindicacions sempre...
No deu estar pas suggerint res, no, amb això del rei?
No, és qüestió històrica, parlo de història.
El tanto, eh?
La història. No, però vull dir, l'estat francès tenen més tradició, diguéssim, ja democràtica i que nosaltres hem estat 40 anys últimament, ara portem uns 30 i escaig, quasi 40, que teòricament és una democràcia, però vull dir, sempre han tingut por del poder i, per tant, a l'hora de sortir, tothom doncs, té una mica de por i que li costa doncs, ser tan agressiu o per lluitar per les seves reivindicacions. No sé si és aquesta la resposta que...
Jo crec que
va per aquí, no? Perquè vull dir que no és que visquem millor que l'estat francès, perquè l'estat francès en qüestions agràries també cuida bastant la seva població, vull dir, fins i tot hi ha un tant per cent d'ajuts una mica més important que cada estat pot aplicar i aquí nosaltres no la tenim. Però bé, jo crec que va per aquí. Però bueno, cadascú és el ha d'estar en el seu país i estem nosaltres aquí per lluitar i per intentar que tothom tingui el màxim de drets consolidats.
Senyor Xavier Frigola, coordinador del Sindicat Agrari Unió de Pagesos a les comarques de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies i a disposar. Bon dia.
Adéu, bon dia i sort. D'aquí 3 minuts seran 3... Ja ho diré bé, d'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a les 8:42 tenim l'Albert Aparicio, que se'ns està florint. Albert, ets aquí ja o no?
Sí, bon dia, Miquel, bon dia.
Bon dia, doncs res, d'aquí un moment parlem amb l'Albert. Abans, però, fem un repàs a les notícies més destacades de l'àmbit general amb l'Alba Lejide. Salut i Metges de Catalunya tanquen un acord que permet desconvocar la vaga de facultatius a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, anuncia el pacte després d'una reunió de treball entre les parts i de les trobades discretes de les últimes hores, Alba.
S'ha assolit un acord en l'àmbit de la mediació que ha impulsat el Departament de Treball. Les dues parts han assolit un acord, ara mateix estan signant l'acord i creiem que és una molt bona notícia en el sentit de mostrar que la mediació, que la negociació, que el diàleg és la millor eina a l'hora de cercar solucions, de cercar mecanismes d'aproximació entre les parts i de trobar una sortida i una sortida acordada a la vaga convocada a l'atenció primària per part del sindicat Metges de Catalunya.
El pacte suposa desconvocar la vaga a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, però no a la sanitat concertada, on Metges de Catalunya manté per demà el cinquè dia d'aturada.
I el jutge investiga 4 policies més per l'actuació a l'escola Ramon Llull de Barcelona durant l'1 d'octubre. Són el cap d'unitat i 3 escopeters. Les acusacions demanen que els escuders declarin com a testimonis i s'investiguin 8 agents més.
Segons ha informat el tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Sens, al seu compte de Twitter, les acusacions també han sol·licitat al magistrat que investigui 8 agents més per la seva actuació a la Ramon Llull, després d'haver-los identificat donant puntades de peu, incloent-hi persones que estaven a terra, cops de puny o de porra i arrossegaments.
I els comuns veuen molt lluny un acord en pressupostos, però el vicepresident del govern, Pere Aragonès, diu que hi ha una bona base per seguir negociant. El vicepresident obre la porta a canvis en la fiscalitat, però avisa que una bona part del recorregut ja està fet.
Quan tinguem la proposta, diguem, de com quedaria la llei i doncs pugui haver-hi aquest intercanvi, farem l'estimació i a partir d'aquí ho mirarem. Sempre repeteixo el que hem dit, estem oberts a parlar-ne, perquè és raonable que en parlem i és raonable que ho revisem. Però també és cert que mirem el que hi ha hagut i el que s'ha fet en els darrers anys. En els darrers anys hi ha hagut moltes mesures en l'àmbit fiscal, no? Per tant, nosaltres entenem que bona part del recorregut ja està fet. Si queda un tram o no, doncs faltarà veure doncs, si hi ha l'oportunitat a les negociacions que vindran els propers dies.
Aquesta és la primera trobada que el govern manté amb un grup polític per negociar els pressupostos. El vicepresident ha assegurat que hi haurà una segona reunió amb els comuns, que encara no té data fixada.
Gràcies, Alba Lejide. Són 3:15 del matí, a punt d'Albert Aparicio. De seguida parlem amb ell sobre el clima del Far de Sant Sebastià de Palafrugell.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Ara sí, Aparicio, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Com anem?
Molt bé, avui amb un tema que a mi m'agrada molt, també, bueno, tots aquests m'agraden, del clima, però especialment del Far, perquè fa temps que m'hi barallo amb el tema del clima del Far a Sant Sebastià.
Jo he dit el clima i en realitat volia dir la història del clima del Far de Sant Sebastià. I és que els fars han estat llocs històricament importants en la navegació i la comunicació amb les embarcacions. La figura del faroner, que jo pensava que es deia farer. Mira, faroner, no sabia que es digués faroner.
Sí, jo també li deia malament, però és el faroner.
Doncs mira, la figura del faroner, que és aquesta persona que vivia tot l'any al far, ocupava moltes tasques, entre les que hi trobem també la d'observar el temps que feia, Albert.
Així és, el far sempre s'ha utilitzat com a mitjà de comunicació entre embarcacions, per guiar, és el típic que sabem, i evidentment el temps que feia, la visibilitat, com bufaven els vents, era informació molt important perquè a les embarcacions, els vaixells, poguessin guiar-se i arribar bé i estimar una mica amb si arribarien a temps o no, o en quines condicions, si eren favorables o no, per poder arribar a la costa i als ports.
M'estava imaginant ara un faroner mirant per la finestra i veient el temps i un barco navegant allò en males condicions. M'estava imaginant el senyor girant-se d'esquena i dient, mira, ja t'ho faràs, que està la cosa fotuda, eh?
Sí, el far, com n'hem tingut uns quants a la zona de l'Empordà, també hi havia Palamós, més al nord de l'Empordà que d'aquest, també molt, molt conegut, però el far de Sant Sebastià ha sigut, de fet es van celebrar el 2007 els 150 anys d'història, es va inaugurar l'1 d'octubre de 1857, per tant, déu-n'hi-do, és força antic, i sobretot ha sigut un dels que tenia més potència lumínica, tenia la llum que emetia era de les més fortes de la costa del Mediterrani. De fet, hi ha alguns estudis, no ens centrarem en això perquè no és el nostre tema, però és un far important no només pel tema meteorològic, que és el que tractarem, sinó per altres temes com la potència lumínica que tenia.
Escolta, deies que els fars, més enllà del guiatge de les naus i de les embarcacions, també servien com a punts d'observació meteorològica. Això com es concreta? En el cas del far de Sant Sebastià, quin és l'històric?
Sí, doncs ens situem en una època en què és molt important començar a tenir dades meteorològiques, i quan es va inaugurar el far, el mateix octubre de 1857, ja es van començar a prendre observacions, però eren observacions no instrumentals, és a dir, el que podríem observar, no? El vent ve de tal, hi ha hagut aquesta tempesta, però sense concretar quina temperatura tenim, quina és la pressió, no podem mesurar quina és la velocitat en quilòmetres per hora perquè no tenim aparells, però a poc, per exemple, l'any 1891 ja s'instal·len tot d'instruments meteorològics i es comencen a prendre dades de forma sistemàtica. I els fars, com que hi havia d'haver algú sempre vivint allà, de fet eren unes quantes persones, fins i tot famílies senceres vivien en el far, tenien l'obligació de, a part de les seves tasques diàries,
escolta, perdona,
de prendre les mesures.
Dispensa'm la broma, però com vivien? Que vivien tots a peu dret o què? Perquè, esclar, viure en un far.
Bé, de fet, hi havia la caseta, no vivien a la torre.
T'imagines el cas o no? Tothom dret allà, escolta, passa'm la cullera.
Hi havia en el llibre d'en Morer, dels 150 anys d'història del far de Sant Sebastià, s'expliquen algunes anècdotes, i una és d'una família que venien de Mallorca, em sembla que era, i que eren molts, en plan, no sé si 10 persones, allò que són no sé quants fills, el tiet, no, era una família, el pare, era una família bastant nombrosa, i que la família es va quedar a viure, evidentment, al poble, a Palafrugell, però si eren famílies més petites, podien pujar fins i tot a les casetes que hi havia pels faroners.
Sí. Bé, escolta, no, doncs, que t'havia tallat, sí.
Sí, el que comentàvem era que a partir de l'any 1891, ja de forma sistemàtica, entre dues o fins i tot quatre vegades al dia, s'observava la temperatura que feia, si havia plogut s'anotava la quantitat de precipitació, a pressió atmosfèrica, a part de seguir anotant, doncs, si hi havia hagut alguna tempesta, si hi havia hagut algun temporal, informació que fos de visibilitat també. I aquesta informació és molt important perquè, com diguem, es feia de forma sistemàtica cada dia, unes quantes vegades al dia i durant molt de temps. Al cas de Sant Sebastià tenim mesures fetes amb aparells, amb instruments, amb termòmetre, baròmetre, pluviòmetre, fins als anys 60, l'any, al març del 63-64, encara hi ha dades pràcticament de forma ininterrompuda. I clar, això és un tresor climàtic, poder estudiar quan no tenim en aquella època estacions que fossin automàtiques, ni tenir l'experiència, les dades, les explicacions que deixaven aquestes persones, és un tresor climàtic molt important.
El que passa que deies fins a la meitat dels anys 60, i què passa des de llavors?
Sí, en el cas del far de Sant Sebastià, com en tot es veu, a mi m'agraden les sèries climàtiques perquè pots veure diferents períodes de la societat també. Per exemple, observem què va passar a la Guerra Civil, s'interrompen observacions, observem com primer passa en una època també, evidentment, de república, com es passa en una època de dictadura, i com es crea després un ministeri, que és el Ministeri de l'Aire, que eren els que s'encarregaven d'aquestes informacions. Doncs, depenent de com estigués l'administració, també hi havia més prioritat o menys a fer aquestes mesures. I en el cas del far de Sant Sebastià, els observadors que hi havia, els faroners, anotaven com s'anaven deteriorant els instruments. Clar, tot necessita un manteniment.
Clar.
I si no hi ha una voluntat de continuar amb una cosa que al principi es pensava que era important, doncs es van espatllant els estris i s'acaba que no es pot fer observacions. Clar. Que és el que va passar, perquè a partir dels anys 60 fins l'últim farer, de fet, que hi va haver, faroner que hi va haver, que és el 93, em sembla, hi ha dades d'observació d'estat del vent, vent dominant, però són dades que ja no tenen aparells, i és perquè les administracions ja no s'han preocupat d'aportar materials necessaris.
Clar. I el que passa que és que quin tipus de dades es registren des d'aquell moment? Que apuntava, parece que va llover o què?
Sí, doncs hi ha uns butlletins que bàsicament era observació no instrumental, no? I pots anotar des d'això, des de si s'ha produït pluja, no quantitativament, però sí qualitativament. Pots dir, doncs, chubasco muy fuerte a las 7 de la tarde que ha entrado por el nordeste. O coses d'aquestes són les que s'anotaven. També a
nordeste. T'està quedant accent del sud, Nordeste, què vol dir nordeste? T'està quedant accent de Huelva.
Sí, molt, molt. El meu castellà és espectacular.
Sí. Ens quedem amb el teu coneixement. Escolta, parlant de coneixement, tota aquesta informació, on està registrada? Sí. Vull dir, es pot consultar? És fàcil disposar d'aquesta informació meteorològica que es recollia als fars?
Doncs, malauradament, hem de dir que no. La majoria de casos, no només a la nostra comarca, al Baix Empordà, sinó també a altres llocs de la península i de Catalunya, la informació està dispersa, perduda en arxius personals o locals, però en molts casos sense catalogar. Tenim una sort que l'arxiu de Palafrugell s'ha fet, i a l'arxiu històric de Girona, molta feina i s'ha documentat molt bé aquesta informació, però el problema és si aquesta informació no està indexada, no està documentada, moltes vegades està tirada en magatzems que no sabem on estan. I l'altra manera de poder esbrinar aquesta informació, aquesta gent enviava via correu postal còpies a Madrid, en el ministeri que correspongués, d'aquesta informació. Però és difícil poder recuperar aquesta informació, perquè en allà segurament també haurà acabat perduda en molts arxius. Llavors, hi ha una feina que es realitza des d'alguns serveis meteorològics, com el de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, que és el de rescatar sèries climàtiques, i en aquest cas, aquestes que són fetes per observadors metòdics que estan dia rere dia vivint en aquella zona, són super, super importants.
Escolta, quan parles, perquè ja ho has esmentat diverses vegades, parles de sèries climàtiques, això comprèn un període concret? És a dir, una sèrie climàtica va de tant a tant, o vaja, és una manera de dir un període?
No, quan una sèrie climàtica pot ser més o menys llarga. Per exemple, aquesta, parlant com a sèrie climàtica, tractaríem 74 anys de dades instrumentals.
Val.
Hi ha sèries que són més curtes, el que passa és que no parlarem de sèrie climàtica si diguem una sèrie de 5 anys. Això ja no seria... Perquè 5 anys poder no és representatiu del clima. Poder aquells 5 anys han sigut coses una mica rares, no? És com si comparéssim la pluja del 2017 amb 2018, que ha sigut blanc i negre, ha sigut molt diferent, no podríem parlar de clima, de definir el clima en pocs anys, però sí que a partir de 30 anys, 40 anys ja parlem de sèrie climàtica.
És a dir, una sèrie climàtica, per definir-ho així fàcil, podria ser un conjunt d'anys que permeten veure una evolució concreta del clima, no?
Exacte, és tot un seguit d'observacions realitzades de forma força contínua, aquesta és la importància que tinguin, la continuïtat, i que siguin de la mateixa zona al màxim d'homogènia possible, és a dir, que no hi hagi canvis d'ubicació, si pot ser dintre el mateix municipi o zona que es trobi, i que abarqui un període temporal, si pot ser superior a 30 anys o bastant més, o com més anys, millor qualitat direm que tindrà aquesta sèrie temporal.
Seria homogènia güell. Escolta, mira, m'he fet gràcia a mi mateix amb la broma, homogènia güell. Deia, per acabar, hem dit manta vegades que a Catalunya hi ha molta afició per la meteorologia, i aquí a casa nostra tenim unes quantes persones d'això que, vaja, de fet tu n'ets un d'ells, d'aquests que cada dia doncs fan això, no? Apunten
sí,
vaja, la temperatura, la temperatura del mar, tenim controlat. Quantes persones hi ha aquí al Baix Empordà? No sé si ho saps o és un atracament ara això, que es dediquin a això. De manera,
moltes,
òbviament,
eh?
De manera voluntariosa i altruista, i sense més voluntat que la de guardar aquesta informació.
Sí, com comentaves, hi ha molta afició. Llavors, hem de dividir una mica les xarxes, diguéssim, que hi ha, no? Hi ha, per una banda, el que és xarxes que estan organitzades de forma més professional, que serien les que depenen de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, o del Servei Meteorològic de Catalunya. Per exemple, tenim la xarxa d'observadors meteorològics, que aquests tenen l'empara, diguéssim, del Servei Meteorològic de Catalunya, està revisat, es revisen els seus aparells que funcionin bé, es fa formació contínua perquè sigui una cosa de qualitat contínua, i com comentàvem, no? que sigui el que podeu tenir després sèries molt bones. I per altra banda, hi ha molts aficionats, i hi ha moltes pàgines de webs i grups de gent d'aficionats, i a la comarca nostra també n'hi ha. Aquests ja poder és més difícil de quantitzar quants n'hi ha, no? però jo en conec uns quants, evidentment, i a nivell de xarxa de persones que depenen del Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha dues modalitats, la d'observador i la de vigilant, i són gent que ho fa de forma altruista, i n'hi ha forces. Al Baix Empordà n'hi ha a Verges, n'hi ha a Calonja, al Monestir de Solius, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, que del qual sóc jo l'observador, l'Estartit, a Torroella, i n'hi ha molts, poder en comptaríem per desenes segur.
Albert, escoltem ara amb la previsió, que se'ns està acabant el temps i hem d'anar a l'agenda.
Molt bé,
fins ara.
Doncs que vagi bé, Miquel, bon cap de setmana.
Bueno, bon cap de setmana, no marxis, que d'aquí un minut vas amb la previsió del temps. Apa, sí. Estàs marxant abans d'hora, va. I abans d'acabar, agenda cultural amb en Martí Seguer a Sant Feliu de Guíxols. Aquest dissabte s'hi fa la primera edició de la Fira del Rellotge, Martí.
Serà durant tot el dissabte a la Rambla del Portalet, amb possibilitat de veure i adquirir peces d'època de diverses tipologies. A les parades hi estaran representats negocis centrats en la joieria, les antiguitats i el col·leccionisme, entre les quals alguns del Baix Empordà, com són els bisbalencs Josep Pelaí, de Cal Mistaire, o l'antic Daró. A la cerca i tria dels participants ja han tingut força pes el president de l'ATG i mestre rellotger Enric Pla, que també hi exposarà peces. La inauguració formal de la fira arribarà a les 11 del matí en un acte a l'Espai dels Rellotges de la planta baixa de la seu de la Cambra de Sant Feliu, a la Casa Patxot.
I el diumenge és una bona ocasió per visitar el Mas Cals de Fitó,
on a les 12 s'hi fa una conferència Josep Pla, el Suro i les Gavarres de l'Empordanet, a càrrec de Joan Botell, propietari i gestor de suredes de les Gavarres. A més, també podreu visitar l'exposició relacionada amb la civilització surera, que trobareu al mateix Mas Cals, i per què no, també és una bona època i un bon lloc on, fent un passeig, s'hi poden trobar bolets.
Ara sí, l'Aparicio, que ens marxava a Bandora. Previsió del temps, Albert.
La setmana acaba amb forces núvols, sobretot aquest matí, i no es descarta alguna gota. A mesura que passin les hores, però s'obriran més clarianes i no s'esperen precipitacions. La temperatura màxima quedarà avui més curta, al voltant dels 16 graus, i la mínima, per contra, puja una mica, entre els 6 i els 8 graus. Pel cap de setmana tindrem una lleugera pujada de la temperatura, amb un cel variable i estones mig ennuvolat, tant dissabte com diumenge, però sense precipitacions.